Bona tarda, són les dues. Hi ha tres ambulatoris que canvien d'horari aquest estiu.
Notícies migdia. Pere Gallifa.
El CAP Can Rull tancarà de tardes, el de Can Llong als matins i el consultori del Poble Nou tot el mes d'agost. En canvi, el ple municipal va aconseguir pressionar la Generalitat i el Departament de Salut ha decidit mantenir oberts l'ambulatori de la Creu de Barberà i el CAP Sud. Els que no tancaran per vacances, de fet és quan s'activen, són els casals d'estiu. Enguany hi ha una quarantena que acullen més de 3.400 infants sabadellencs. I aquesta setmana hem sabut que la població de Sabadell ha crescut un 1,2% durant el 2022 i que ja són més de 218.000 ciutadans. Al llarg de l'informatiu repassarem més dades de l'últim informe de població elaborat per l'Ajuntament. En cultura ens fixarem en la Fundació Òpera Catalunya, que serà convidada especial al Festival d'Òpera de Saaremaa, Estònia, l'estiu vinent. I en esports, el Sabadell jugarà aquesta tarda el primer partit amistós de la pretemporada. Els de Miquillador s'enfrontaran a les 7 contra el Villarreal B. Avui, amb la B. Aguilar al control tècnic.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Repassem l'estat del trànsit quan passen dos minuts de les dues. Les carreteres que envolten Sabadell ara mateix s'hi pot circular amb força tranquil·litat. Només trobem un quilòmetre de retenció a l'AP7, a Barberà del Vallès, en sentit Girona, i també a la C58 sortint de Barcelona en direcció Sabadell. Trobem retencions a l'altura de Sant Adrià del Besòs i també a Ripollet. Les rondes de la capital, com sempre, van molt carregades, totes dues, en els dos sentits de la marxa.
La notícia del dia.
A partir de la setmana vinent, tres centres sanitaris de Sabadell reduiran el seu horari. Són el CAP de Can Rull, que només obrirà els matins, el CAP de Can Llong, que només ho farà les tardes, i el consultori del Poble Nou, que aquest tancarà durant tot el mes. Ara bé, en principi havien de ser 5 els ambulatoris de la ciutat que havien de tancar el mes d'agost. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Sí, inicialment també havien de tancar el CAP de la Creu de Barberà i el CAP Sud, però l'Ajuntament va aprovar dilluns demanar a la Generalitat que es mantinguessin els horaris. És per això que el regust de la regidora de Salut, Sílvia García, és agredolç.
Valorem positivament aquesta rectificació per part de la Generalitat, en tant que dona resposta parcialment al que demanaven des de l'Ajuntament i el moviment veïnal. No hi estem plenament conformes perquè el que demanàvem era que tots els CAPs mantinguessin els seus horaris.
Per a la Federació d'Associacions de Veïns, és un greuge que s'afegirà a l'estat en què treballen ara mateix el CAP Can Rull i el CAP Can Llong. Agustín Lorca és el responsable de la secció de Sanitat.
De hecho, ya ahora mismo están trabajando bajo mínimos, porque tres médicos de Can Rull están yendo a Can Llong. O sea, Can Rull funciona con parte de los médicos de Can Rull. Con lo cual, ya estábamos en déficit.
Tant l'Ajuntament com el moviment veïnal continuaran pressionant perquè no es retallin els horaris. Per Lorca, no té sentit.
No sé por qué piensan que en agosto no, la vida es diferente y la gente no enferma, la gente no necesita tener que ir al médico, necesita tener que ir a la enfermera, y entonces los cierran.
I de fet, al barri de Can Rull hi pot haver encara més feina durant l'estiu.
En Can Rull son gente ya mayor que cuando piensan que en el verano va menos gente al médico, posiblemente este año necesiten ir aún más. Perquè són la gent més envejecida, la de Can Rull.
Així doncs, de moment, el CAP de la Creu de Barberà i el CAP Sud mantindran els horaris, però el CAP Can Rull tancarà les tardes, el CAP Can Llong els matins i el consultori del Poble Nou tancarà durant tot l'agost.
I us ho dèiem en començar, més de 3.500 infants de Sabadell estan gaudint aquests dies dels casals d'estiu que s'han programat arreu de la ciutat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. En total, les entitats de lleure, esportives i les AFAs han planificat una quarantena d'activitats que ja fa setmanes que s'estan duent a terme. Per la seva banda, l'Ajuntament n'ha cedit espais a 30 escoles i ha atorgat subvencions a les entitats amb un pressupost de més de 102.000 euros. Manuel Robles, regidor d'Educació, remarca la importància d'aquests casals.
A tots els infants i joves tenen dret a gaudir d'un estiu amb activitats de lleure educatiu. L'estiu és el moment estrella i per això l'Ajuntament de Sabadell col·labora per facilitar la tasca dels casals, per garantir la igualtat d'oportunitats, ja que són essencials per generar una societat més igualitària, inclusiva i justa, tenint especialment cura en l'atenció a la diversitat i en les situacions de vulnerabilitat.
Les subvencions les rebran un total de 16 entitats de lleure de la ciutat. D'aquestes 13 rebran, a més, el suport addicional perquè entre els infants que prenen part en les seves activitats hi ha nens i nenes amb necessitats educatives especials.
I Sabadell, que s'apropa ja als 220.000 habitants. La xifra de persones empadronades a la nostra ciutat amb data 1 de gener de 2023 és de 218.345. Són 2.644 habitants més que un any enrere i representa un creixement de l'1,2%. Si es manté aquesta tendència, l'any vinent podríem superar la xifra de 220.000 habitants. La tendència positiva de 2022 trenca amb una dinàmica a la baixa que s'arrossegava des del 2020. Són dades que hem conegut en el darrer informe de població de Sabadell realitzat per l'Observatori d'Economia Local. Repassem més dades d'aquest informe amb la Mireia Julià. Bona tarda.
Bona tarda, Pere.
Per exemple, el nombre de defuncions i de naixements en tots dos casos han caigut.
En concret, durant el 2022 es van registrar 1.903 defuncions, un 0,8% menys que l'any anterior, 15 menys en concret. Pel que fa a la natalitat, torna a caure un 4,1% i es van registrar 1.643 naixements, 71 menys. Per tant, tenint en compte aquestes dues variables, el saldo és a la baixa.
Per tant, l'augment de població l'hem de buscar en altres dades, com són les noves altes, que van ser 14.540.
En concret, 11.806 van ser canvis de residència i 1.091 per regularitzacions administratives, a part dels naixements que hem comentat. A l'altra banda de la balança hi va haver 7.039 baixes per canvi de residència i 2.954 regularitzacions. Si ens fixem només en els trasllats, el saldo és positiu, amb 4.767 nous sabadellencs, que venen principalment de Barcelona i Terrassa.
Pel que fa a la mobilitat interna, l'any 2022 es van computar 12.325 canvis de domicili entre districtes.
És una xifra inferior a la que es va detectar el 2021, un 6,9% menys. Els barris amb més demanda són el centre, la Creu de Barberà i Sant Oleguer.
Més dades, a Sabadell hi ha 84.577 llars.
I la mitjana de persones que hi viuen és de 2,6. Les de dos membres són les majoritàries i representen una de cada tres. Les d'un sol membre són el 25% i les que en tenen tres, un 20%.
I on hi ha més sabadellencs?
Doncs el centre és el barri que acull més habitants, 29.557 concretament. Són el 13,5% del total. La Creu Alta té 18.700 residents i la Creu de Barberà 18.400. El districte primer reuneix un de cada quatre sabadellencs.
I per acabar, repassem les dades de la població estrangera.
El nombre d'habitants de nacionalitat estrangera a Sabadell és de 30.481, el que representa el 14% del total. És un 6,4% superior a la xifra total a la de l'any 2021, quan es va registrar un descens. La nacionalitat marroquina és la que té més presència, amb un 20% del total de la població estrangera. La segueix a força distància la boliviana, la colombiana i l'hondurenya.
Obrim la carpeta cultural quan passen 9 minuts de les dues. L'Òpera Catalunya, formada per dues companyies sabadellenques, serà la convidada principal del pròxim Festival d'Òpera de Saaremaa. Així ho ha anunciat avui mateix l'organització, coincidint amb la darrera edició d'aquest prestigiós certamen.
I diem prestigiós perquè cada any reuneix a més de 20.000 espectadors, tant de públic nacional com internacional, també. De fet, des que es va inaugurar l'any 1999, ha anat guanyant múscul fins a considerar-se una de les activitats més turístiques del país. En vista de tot això, el director de la Fundació, Òscar Lanuza, es mostra molt satisfet, però alhora també amb una certa autoexigència.
El principal repte, la principal diferència respecte al que fem habitualment, és que Són 5 espectacles en 5 dies i jo crec que el principal repte serà la preparació prèvia a Sabadell i els assajos, la combinació d'assajos. Són produccions que ja hem presentat a Sabadell, que per tant recuperem, no són noves produccions, però l'encaix d'assajos amb diferents artistes, diferents solistes, diferents cors, diferents partitures, sens dubte serà un repte que afrontem també amb il·lusió.
El festival es farà del 23 al 27 de juliol, d'aquí un any exacte, i en tota la companyia hi durarà 5 representacions. Tosca i Manon Lecau, de Puccini, Il Trovatore, de Verdi, i una gala lírica d'òpera i sarsuela amb una selecció del més representatiu del repertori català i espanyol. Totes elles són representacions que la Fundació ja ha portat a diferents escenaris, però el fet de portar-lo a un escenari internacional com aquest fa que l'Anuza tregui pit del talent sabadellenc.
Amb aquesta participació pensem que Sabadell demostra un cop més que és un centre de producció de primera línia a nivell estatal, però ara també a nivell internacional.
Tot això serà l'any que ve, del 23 al 27 de juliol, a Estònia.
I un parell de punts de política. Des de fa poca estona ja s'ha fet efectiu el cartipàs de la Diputació de Barcelona en un ple que ha tingut lloc al Paraninf de l'Escola Industrial de Barcelona.
En el ple s'ha fet efectiu que l'alcaldessa sabadellenca Marta Ferrés exercirà de vicepresidenta primera de la Diputació, que serà presidida per la també socialista Lluïsa Moret. El cartipàs ha tingut lloc després que ahir s'anunciés que finalment Esquerra Republicana s'incorporaria al govern de la Diputació de Barcelona.
I avui també s'ha celebrat el primer ple ordinari del Consell Comarcal del Vallès Occidental del mandat 23-27, on també hi ha presència sabadellenca.
En efecte, el socialista sabadellenc Manuel Robles s'ha incorporat al govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental com a conseller d'Educació i Esports.
Doncs anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb un centre d'esport Sabadell que jugarà aquesta tarda el primer partit de la pretemporada. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
A més, ho farà amb un rival d'alçada.
Així és, l'equip que entrena Miqui Lladó disputarà a les 7 de la tarda el primer partit de la pretemporada contra el Villarreal B, que entrena Miguel Álvarez. Els groguets són un any més l'únic filial de la segona divisió espanyola. El tècnic del Sabadell reconeix que no pot demanar al màxim als seus jugadors al ser tot just el primer partit.
Serà una gran oportunitat al Villarreal per mesurar-nos, tot i que és el primer, i després amb la visita a Olot sí que l'equip doncs, ha de ja fer aquest passet competitiu amb la prioritat de guanyar i després d'anar millorant mecanismes i ajustos.
L'enfrontament d'aquesta tarda podria ser la primera oportunitat per veure per primera vegada les noves incorporacions amb la samarreta arlequinada. El tècnic Miqui Lladó assegura que està content en com els nous s'han adaptat a l'equip.
Les incorporacions a nivell humà fantàstic, a nivell professional fantàstic. De moment la feina de direcció esportiva i direcció general és molt bona, per tant estem, no? Comparativament amb l'any passat, que va ser més difícil i de terminis va ser molt apretat, estem doncs en una situació més privilegiada.
El partit arrencarà a les 7 de la tarda. Podreu seguir el minut a minut a través del Twitter de Ràdio Sabadell.
A Fukuoka, la selecció espanyola de waterpolo ja té el bitllet per la final i pels Jocs Olímpics.
Les noies de Mikioka s'han imposat per 12-10 a Austràlia i disputaran divendres la final de la Copa del Món contra Països Baixos. Amb l'accés a la final, la part de la medalla, les espanyoles s'asseguren també la plaça per la cita olímpica de París de l'any vinent. La final es disputarà divendres a les 11 del matí. L'equip masculí, per la seva banda, buscarà l'accés a la final demà a 11:45 davant d'Hongria.
Encara el Mundial de Fukuoka, aquesta passada matinada, ha debutat Carles Coll.
El del Club Natació Sabadell no s'ha pogut classificar per les semifinals dels 200 estils i tornarà a saltar a l'aigua aquesta pròxima matinada, en aquest cas a la sèrie dels 200 braça.
I acabem amb bàsquet, perquè el primer equip de Natació Sabadell ja ho té tot preparat per debutar a la nova Supercopa Catalunya.
L'equip que dirigeix Jonathan Ramírez jugarà aquesta pròxima temporada a la Lliga que s'ha creat per aquesta nova temporada. El tècnic assegura que intentarà mantenir la defensa com a senya d'identitat de l'equip.
Más que ser un equipo que vayamos a ir a 90 puntos, porque al final pues va a ser complicado, aunque lo podemos conseguir, sí que es verdad que nuestra señal de identidad es el poder hacernos fuertes en defensa y a partir de ahí generar mucha situación fácil como el año pasado.
La nova Supercopa Catalunya estarà formada per un únic grup de 14 equips.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
La contraportada.
Mm. I acabem amb Sabadell Comerç Centre, Jugàlia i l'Espai Criança i Salut, que organitzen aquesta tarda a la plaça del Gas la jornada Jocs en Família, Vacances i Joc, una iniciativa que té l'objectiu de fomentar el joc en família durant les vacances d'estiu.
La jornada està pensada perquè hi puguin participar infants des dels 0 fins als 9 anys a través de diversos tallers i jocs. Aida Gallego, fundadora i codirectora de l'Espai Criança i Salut, ha destacat que un dels objectius també és que els pares i mares aprenguin a acompanyar els infants mentre juguen. En aquest sentit, Gallego ha explicat que cal deixar que els mateixos infants aprenguin jugant.
Altres no els hi hem d'ensenyar. En el joc hi ha aprenentatge, en el joc hi ha superació, en el joc hi ha invent. Llavors nosaltres no sabem acompanyar-los, la gran majoria. Si nosaltres creiem que primer va una peça gran, perquè així ens ho han explicat, els hi direm si posa la petita, no, així no es fa, i es pot fer de moltes maneres. Llavors, per mi, per nosaltres també és molt important com acompanyar les famílies que acompanyen a les seves criatures en el joc.
A partir de les 5 de la tarda, la plaça del Gas acollirà totes aquelles famílies que tinguin ganes de gaudir i aprendre jugant.
El temps.
I acabem amb la previsió meteorològica. Avui dia rúfol a la ciutat, però per sort més fresc que les últimes jornades. Ara mateix 24 graus a Sabadell. Ens amplia aquesta informació Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Els núvols no s'han acabat de desfer d'algunes comarques de Barcelona i de Girona. De fet, a l'àrea més poblada de l'àrea metropolitana aquest cel estona força carregat. Han anat caient alguns ruixats també a les comarques de Girona i, de fet, al llarg de les immediates hores, el que queda d'aquesta tarda, aquests núvols no s'acabaran de retirar. Els més gruixuts estaran entre les Gavarres i el Montseny i també cap a l'àrea de Barcelona. S'aniran obrint clarianes en qualsevol cas. Al sud de Barcelona, gran part de Tarragona, gairebé també tota la demarcació de Lleida, una tarda més asserenada i amb una temperatura que avui baixa a gran part del país, menys al Pla de Lleida, on remuntarà un parell de graus. Ara bé, amb una calor molt suportable. Pel que fa al vent, anirà girant de mica en mica cap a Xaloc o cap a sud, encara amb mala mar, a la Costa Brava sobretot. Demà al matí alguns núvols a la Catalunya central, també al Prepirineu, i atenció, demà a la tarda amb la traca de tempestes que començaran per Lleida i acabaran escombrant gairebé tot el país. Us seguirem a la xarxa.
Ens passem 2 minuts d'un quart de tres. Recordeu que podeu trobar aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm i també a les nostres xarxes socials. I tornem amb més notícies, els butlletins a les 4 i el Notícies Vespre a partir de les 7 amb l'Helena Molís. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.